Notícies Vespre. Karen Madrid.
Sabadell escenifica el seu suport a la població ucraïnesa amb un minut de silenci en el qual han assistit prop de 200 persones. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Entre els participants hi havia representants de tots els grups municipals, menys la Crida. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, assegura que la solidaritat de Sabadell amb el poble ucraïnès després de la invasió russa es manifesta cada dia.
Jo aquests dies la veritat és que no paro de rebre missatges de gent doncs, que vol ajudar des de totes les perspectives, recollint material, fent-se família d'acollida, dient què necessiteu que ho farem. No? Per tant, jo crec que les primeres paraules crec que és d'orgull col·lectiu.
Tot plegat quan un centenar de menors ucraïnesos ja són camí del Vallès de la mà de l'ONG Tanu per rebre assistència.
La vacuna contra la meningitis més freqüent en nens de menys de 2 anys ja és gratuïta.
El vaccí contra el meningococ B valia 100 euros per dosi i en requeria 3. A partir d'ara, els nascuts a partir de l'1 de gener d'aquest any la rebran, però sense pagar. L'objectiu és ampliar aquesta protecció, ja que fins ara només la rebien la meitat dels infants.
En esports, els partits del Sabadell es deixaran de veure footers.
Perquè la plataforma deixarà de retransmetre els partits de la primera ref. No obstant això, es podran seguir de forma gratuïta a través d'una nova plataforma. Aquesta serà Fox Sports.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix trobem retencions a l'AP7, on hi ha 2 quilòmetres de cues a Barberà en sentit sud, i a la B30, al seu pas per Cerdanyola, 2 quilòmetres més de cues en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora trobem aturades a la Ronda Litoral, entre Montjuïc i la Barceloneta, en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell. Les temperatures han pujat lleugerament respecte ahir, 3 graus més que a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Després d'un matí amb aquests ruixats que han anat fregant a punts costaners, sobretot cap al litoral central, encara a hores d'ara hi tenim algun ruixat puntual en punts del prelitoral. I, de fet, aquesta és la tendència de la tarda, que vagin sorgint aquests ruixats locals en punts de muntanya, sobretot en punts del Prepirineu, també en punts del prelitoral, però en qualsevol cas no han de deixar massa intensitat. Pel que fa a la temperatura, ha anat pujant durant aquestes últimes hores. A hores d'ara, cap a la zona de l'Alt i Baix Empordà, tenim temperatures ja força agradables i s'espera que cap a l'interior la temperatura també vagi pujant. Avui la temperatura més alta podrà voltar entre les 16, 17, 18 graus de manera puntual, i és que durant aquestes immediates hores encara tendirà a pujar. De cara a demà mantindrem un temps lleugerament inestable amb força núvols, núvols baixos que han de deixar precipitació. La més destacada caurà cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, occidental sobretot, però en qualsevol cas tampoc no ha de ser una precipitació massa destacada comparat amb el que ens ha d'arribar de cara a divendres a la tarda, que sí que ja s'espera una precipitació més destacada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Unes 200 persones han participat al minut de silenci que s'ha fet aquest migdia per condemnar la invasió russa a Ucraïna. Hi han participat representants de tots els grups municipals menys de la Crida per Sabadell, que han aguantat una pancarta on es podia llegir "No a la guerra". La convocatòria s'ha allargat durant 5 minuts i ha acabat amb un aplaudiment.
En forma de rotllana i davant de l'Ajuntament, 200 persones s'han sumat a aquesta condemna. Un exemple més de la solidaritat que mostra la societat sabadellenca cap al poble ucraïnès. Ho ha destacat l'alcaldessa Marta Farrés.
Crec que les primeres paraules crec que és d'orgull col·lectiu, que és veritat que una guerra, òbviament, ningú la vol i és duríssima, però també és veritat doncs, que les mostres de solidaritat a la nostra ciutat des d'aquest punt de vista són increïbles, no?
Ara bé, Farrés ha demanat que l'ajuda es vehiculi a través d'organitzacions que treballen al territori i s'evitin les iniciatives personals.
No ens posem a recollir com a bojos coses, ni ens posem... No, ara que sentia alguna gent que deia, no, és que jo vull agafar un nano, un menor, me'n vull anar a la frontera i els vull portar ull amb aquestes coses, perquè són menors, per tant tenen drets i no podem, diguem, recollir menors d'edat i treure'ls del seu entorn familiar, és a dir, això s'ha de fer ben fet i, per tant, s'ha de fer a través dels canals oficials, que és a través de la DGAIA, de la Generalitat de Catalunya, que jo crec que ho han fet molt bé, han obert una via.
Alhora ha explicat que l'Ajuntament està pendent de l'arribada de menors ucraïnesos i que en funció de les seves necessitats faran una crida ciutadana per donar-los suport.
Encara es desconeix quan arribaran aquests menors a Catalunya ni quants es quedaran en famílies d'acollida sabadellenques. El que sí se sap és que els 4 autocars de l'ONG Tano amb un centenar de menors ucraïnesos ja han sortit en direcció al Vallès Occidental.
La setmana passada es va canviar la normativa d'acollida i els infants podran anar directament amb les famílies mentre la DGAIA en fa la valoració pertinent. Ho explica Elena Maia, de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Persones que vinguin d'Ucrània o les persones que no han pogut regressar al seu país, que estaven aquí com en estància temporal, podran directament, acreditant la seva aquesta situació, podran tenir permís de residència i de treball a tota la Unió Europea.
Tot plegat per interferir menys possible en el benestar dels menors. Rosa Fernández és portaveu de l'ONG Tano.
I el viatge ha començat i en breu arribaran els nens, arribaran molt espantats, arribaran molt cansats, fa dies que viatgen. Tots hem vist les imatges del món en el que venen i volem calma i protecció. Calma i protecció és el que necessiten. Ells són els protagonistes totals i absoluts d'aquesta història.
Segons les Nacions Unides, ja hi ha 2 milions de refugiats ucraïnesos des del principi de la invasió.
I una de les conseqüències de la guerra és l'encariment del preu de les energies. De fet, l'Organització de Consumidors i Usuaris ha reconegut que l'augment dels preus de l'energia ha confirmat les seves pitjors expectatives.
Segons els càlculs de l'associació, en un mes el rebut de llum ha augmentat 60 euros per família. Enrique García és portaveu de l'entitat.
Con los precios en lo que llevamos del mes de marzo, con un precio nunca conocido que marcamos de 544 euros, la factura va a llegar a los 175 euros si la luz sigue en estos precios absolutamente disparados. Esto es en la luz, y ahora hay que sumar el gas, claro. Y ahora hay que sumar los carburantes.
Alhora, el portaveu ha aprofitat per donar una sèrie de consells a la ciutadania per reduir el consum i la tarifa de la llum. També ha llançat un missatge al govern espanyol, qui creu que té marge de maniobra per reduir l'impacte econòmic a les butxaques dels consumidors.
Animamos a los consumidores a que consulten la página web de OCU, www.ocu.org. Ahí tienen un comparador de tarifa donde pues van a poder elegir la más barata, que es hoy por hoy la forma más directa de ahorrar.
Avui el preu de l'electricitat és el segon més car de la història per darrere del d'ahir. Se situa ara a 472,97 euros al megawatt hora.
El conflicte a Ucraïna sembla estar avançant més lentament del que Rússia preveia. Aquesta tarda, les autoritats de Kiev han denunciat que l'exèrcit de Rússia hauria bombardejat un hospital a la ciutat de Mariupol, a l'est del país. Un atac que ja ha condemnat el president del país, Zelensky. L'ONU ha pogut confirmar 1.424 víctimes mortals, una xifra lluny, però de les estimacions de la realitat. I mentrestant, l'evacuació de civils torna a complicar-se. 400.000 persones segueixen atrapades a l'est d'Ucraïna, segons les estimacions de les organitzacions internacionals.
Després que el govern ucraïnès hagi anunciat aquest matí l'obertura de 6 corredors humanitaris per l'alto el foc pactat amb l'exèrcit rus, dues d'aquestes vies haurien estat bombardejades. Fins ara segueixen obertes les altres que acaben en províncies de Federació Russa. Des dels terrenys, les organitzacions humanitàries com Creu Roja assegura que falten aliments, aigua i refugis.
I de tornada a Catalunya, el govern preveu habilitar 2.000 noves places per acollir refugiats que fugen de la guerra.
Segons ha explicat la consellera d'Igualtat, Tània Verge ha assegurat que repartiran pel territori segons les necessitats que es destaquin en equipaments municipals o privats. Es calcula que fins al moment unes 1.200 persones haurien arribat a Catalunya.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
2 de cada 10 alumnes no escullen els estudis que els interessen més. Són dades de la Universitat Autònoma que demostren que l'orientació laboral és bàsica a l'hora d'escollir la via formativa. Amb aquesta voluntat, l'Ajuntament de Sabadell, conjuntament amb entitats econòmiques locals, impulsen la fira Connecta't a l'FP, que arriba a la 6a edició i tindrà lloc els dies 31 de març, 1 i 2 d'abril.
De la mà de sectors industrials com Pimeco, el CIES, que el consistori organitza aquesta fira Connecta't a l'FP els dies 31 i 1 i 2 d'abril amb 3 objectius educacionals: reduir l'abandonament prematur dels estudis, que entre els menors és del 16%, fomentar la formació i fer un primer pas al món laboral. Per Manuel Robles, regidor d'Educació, la fira té la funció de connectar vocacions.
La fira pretén ser aquest instrument, aquesta brúixola, que d'alguna manera marqui l'itinerari final o futur d'un individu. I si és una gran oportunitat per prendre decisions, per ser receptiu amb el tema d'informació, per tractar diferents tipus, diguem-ne, en aquest cas, d'activitats pròpies de la fira, i és una oportunitat pels joves i per les famílies.
Fins a dues regidories estan implicades en l'organització de la fira, ja que Feminisme, Joventut i Desenvolupament Econòmic hi aportaran la seva visió en qüestions com l'equitat de gènere a la indústria o la formació contínua. Montserrat González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic.
En concret, posem a disposició 59 activitats formatives durant l'any 2022, que equivalen a 1.000 places de diferents especialitats i modalitats perquè tothom pugui triar el que necessiti. Com ja vam presentar en una roda de premsa no fa gaire, tenim en marxa la campanya Descobreix el factor F, F de formació i F de feina, perquè més formació sempre, o creiem, que equival a més opcions de trobar feina.
L'entrada a la fira és gratuïta, però cal inscripció prèvia si es vol participar en les trobades presencials.
L'Entesa reclama l'aturada del projecte d'obres de la Casa Duran. Des de la formació recorden que és un bé cultural d'interès nacional i, per tant, cal almenys un estudi patrimonial previ per actuar-hi. A més, el projecte preveu actuar en elements protegits com la saboneria o el mur que separa la casa del carrer Sant Joan.
Concretament, es preveu tancar la saboneria per ubicar-hi la futura oficina de turisme i la seu de la capital cultural del 2024. Un extrem que preocupa el portaveu i regidor de l'Entesa, Isidre Soler.
Demanem que es desestimi d'ubicar l'oficina de turisme i la seu de la capital de la cultura catalana a la Saboneria, allà, aquella galeria, perquè la tanquen, la volen tancar amb unes finestres, la volen tancar, etc. I que, per tant, doncs, com que no s'ajusta en el reglament que ja he explicat abans, que el 2011 es va aprovar d'ús de la Casa Duran, aquest reglament no preveu que es puguin fer oficines, que hi pugui haver un accés de públic doncs important, i en aquest sentit no encaixa. Per tant, l'Ajuntament, diguéssim, contravé els seus propis reglaments.
Des de l'Entesa també reclamen que les actuacions al pati siguin precedides d'un estudi arqueològic, ja que ocupa l'espai de l'antiga muralla de la ciutat. Totes aquestes demandes les han presentat de forma d'al·legació i han comunicat la situació al Departament de Cultura de la Generalitat perquè aturi el projecte si ho creu convenient.
Pica baralla entre els sindicats d'Esmatza per la falta d'acord en el pla de prejubilacions proposat per l'empresa de neteja viària i recollida d'escombraries. El pla preveia una rebaixa del sou dels nous contractats d'un 15% per poder finançar les prejubilacions voluntàries.
Des de la UGT consideren que és una oportunitat per permetre plegar les persones d'edat avançada i defensen que la rebaixa del 15% seria només temporal. En canvi, des de Comissions Obreres consideren que s'estan creant diferències dins la plantilla. Carlos del Barrio és secretari d'Acció Sindical de Comissions Obreres.
El que no volem crear és una doble escala salarial per obrir la feina que es queda al col·lectiu de treballadors. És a dir, aquí el que estem fent és que les noves contractacions acabin treballant per menys diners perquè la gent pugui anar a la jubilació anticipada, i entenem que no són els nous treballadors qui han de pagar les prejubilacions en aquest cas.
Des de la UGT interpreten la negativa de Comissions com una reacció a l'última sentència judicial emesa en contra d'aquest sindicat. Braulio Campoy és representant sindical d'UGT a Esmatza.
Ellos nos pedían en esa denuncia, nos pedían 23.000 euros. A los compañeros nosotros, a UGT, USOC y a compañeros, nos pedían 23.000 euros. Y no que ha quedado en nada, sino que encima el juez le ha metido la multa de 1.000 euros por temeridad. Entonces, pues esto creemos que es la reacción.
Des de Comissions neguen aquest extrem i demanen a un demandant una reunió de l'Ajuntament per conèixer el seu posicionament sobre el pla de prejubilacions.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La cobertura vacunal contra la meningitis s'amplia. Al calendari sistemàtic s'hi acaba d'afegir el vaccí contra el meningococ B, el tipus de meningitis més freqüent en nens de fins a 2 anys. Fins ara, la vacuna, de la qual s'han d'administrar 3 dosis, era de pagament, un preu de 100 euros per cada injecció. Tots els nens nascuts a partir de l'1 de gener d'enguany la rebran de forma completament gratuïta. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Departament de Salut ha optat per incloure el nou vaccí al calendari sistemàtic per acabar amb les desigualtats, i és que aproximadament un 50% dels infants rebien aquesta protecció perquè els pares podien assumir el cost del fàrmac recomanat per la comunitat pediàtrica. Així ho ha apuntat en una entrevista al Cafè de la Ràdio el pediatre infectòleg del Taulí i membre del Comitè d'Experts en Vacunes del Departament de Salut, el doctor Valentí Pineda. També ha recordat que la meningitis de tipus B és la més freqüent en els nens de fins a 2 anys i que, per això, és tan important aquesta protecció.
Es posaran 3 dosis, els 2, els 4 i els 12 mesos d'edat. 3 dosis i prou. Mm-hmm. Perquè bueno, és una malaltia que, en principi, gairebé el 60% dels casos que donen aquesta malaltia es donen els primers 2 anys de vida, amb el qual es busca la protecció de la immensa majoria de casos, que a més són els més greus, que són els primers 2 anys de vida, amb el qual es fa aquesta pauta de 3 dosis, que queda cobert els primers 3-4 anys de vida.
A banda de la meningitis de tipus B, actualment a Catalunya també es vacuna contra la meningitis C i la de tipus WY, que s'està administrant als adolescents, que són els principals portadors.
Avui també és notícia.
La Crida per Sabadell denuncia incompetència per part del PSC en la cessió de la gestió tributària.
La regidora Ana Lara considera que un cop ja externalitzat el servei, queda demostrat que la ciutat i en especial les persones més vulnerables s'han vist afectades per aquest canvi.
La ciutadania s'ha adonat des de fa setmanes que han anat veient com tots aquells plans de pagament que tenien han desaparegut. Ja no hi ha possibilitat d'adaptar el pagament ni per comoditat ni per impossibilitat econòmica. Per tant, l'administració ja no s'adapta a nosaltres per tal de que puguem realment fer aquests pagaments i no generi més problemes.
Lara diu que alguns ciutadans no estan aconseguint tornar a la domiciliar pagaments que ja tenien resolts i que no poden accedir a cap atenció telefònica. En canvi, creu que el PSC i Junts han dirigit vora de 2 milions d'euros cap a un organisme que governen amb 2 partits.
Sabadell serà una de les ciutats on el govern català farà arribar el Pacte Nacional per la Llengua.
I ho farà amb el secretari de Política Lingüística i altres representants institucionals i acadèmics. La Generalitat anima la ciutadania a participar en el procés participatiu a títol personal, detectant els principals reptes que consideren que té el català i proposant-ne solucions. El pacte també es presentarà a Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Girona, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Sort, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilafranca del Penedès.
Els argentins Woz i Caseteriel són els 2 noms destacats que s'integren al cartell del Festival Internacional de Música Urbana de Catalunya, el Maleducats 2022, que se celebra a Terrassa.
Serà els dies 15 i 16 de juliol. La proposta es desenvoluparà a la masia Els Ballots per on de veu els exponents d'aquest estil musical. L'organització de la cita va anunciar al desembre els primers noms que integrarien la doble jornada de concerts amb el productor influent de l'urbe llatí Bizarrap, a més de Taceta i l'impulsor del festival el terrassenc Lil Dami. La cita també programa noves promeses del so urban, com són Benny G, Quevedo, Aleixa, Paula Cendejas, Muska, Julieta, Chaibo Zetac i Doble.
Els autors de l'exposició Dones a Afganistan, que es pot veure al Casal Pere IV durant tot el mes de març, estan fent una xerrada a aquesta hora titulada Afganistan a l'abisme. Es tracta del fotògraf Gervasio Sánchez i la periodista Mònica Bernabé.
Que van arribar a testimoniar 250 dones del país. Sánchez ha explicat al programa Connectats que buscaven precisament les fotografies que no són de postal.
Huyendo un poco de la retórica del postaleo, de la fotografía postal que tanto gusta a los fotógrafos que van por Afganistán y especializarnos un poco en historias personales de mujeres y sobre todo menores obligadas forzosamente a casarse. Empezamos el proyecto en el 2009, lo acabamos en el 2014, lo presentamos en el 2014 en una gran exposición en el Palau Robert de Barcelona y posteriormente la exposición grande y esta más pequeña ha ido itinerando hasta el día de hoy.
Els textos que es poden llegir han estat escrits per Mònica Bernabé, qui assegura que els va costar trobar dones que no es fessin enrere.
És molt fàcil fer una foto d'una dona amb burca a l'Afganistan, però el difícil és aconseguir fer fotos de dones sense burca i que t'expliquen la seva intimitat, no? la violència que sobretot pateixen les dones a casa, no? Que és una violència amagada i que normalment no es fa pública. Llavors, va ser tot un repte aconseguir aquests testimonis, perquè jo podia fer la producció i jo podia preparar els testimonis, però després venia el Gervasio i moltes vegades aquests testimonis es queien perquè en l'últim moment no es volien deixar fotografiar.
L'exposició apropa la violència endèmica i estructural potenciada per la guerra, la impunitat generalitzada i la instrumentalització de la religió i lleis masclistes, entre d'altres.
Els actors sabadellencs Mercè Martínez i Marc Rius, a més del tècnic de so Joan Soler, estan nominats als Premis de la Crítica. El veredicte es coneixerà el pròxim 21 de març en una gala al Teatre Romea.
Joan Soler competeix en la categoria d'Espai Sonor per la seva tasca al muntatge Les Canciones. Per la seva part, en Mercè Martínez opta al premi a la millor actriu de musical per la seva interpretació a l'espectacle T'estimo si he begut, de Dagoll Dagom. Per últim, Marc Rius ha estat nominat a millor actor de repartiment pel seu paper a De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda. En declaracions a Ràdio Sabadell, Rius ha afirmat que la nominació ja és un premi en si mateixa.
Estem supercontentes i molt orgulloses, i ara res, esperar el veredicte de la pròxima gala que es farà al Romea a finals de mes, a veure què passa, però en qualsevol cas, per nosaltres estar entre els nominats ja és tot un premi.
Els guardons s'entregaran el 21 de març al Teatre Romea de Barcelona.
Aquest 20 de març torna Corro contra el càncer, la cursa solidària de Sabadell.
Tots i totes correm contra el càncer. Corre o camina als 5 quilòmetres solidaris de Sabadell.
Cursa en benefici de l'associació Contra el Càncer.
Participa a la cursa 100% solidària de Sabadell.
Aquest 20 de març a 2:15 del matí.
Inscriu-t'hi a corrocontraelcàncer.cat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Josep Borrell demana als europeus que rebaixin la calefacció per reduir el consum de gas rus.
L'alt representant de la Unió Europea ha fet aquestes declaracions en un ple de l'Eurocambra sobre la seguretat a Europa. Per Borrell, la defensa dels valors liberals cal que tingui gent disposada a pagar-ne el preu. En la mateixa sessió, la primera ministra d'Estònia, Kaja Kallas, ha apuntat que la UE té l'obligació moral de donar a Ucraïna una perspectiva europea.
Alberto Núñez Feijóo reuneix 55.000 avals per presentar-se a la cursa per presidir el PP.
L'actual president de la Junta aspira a rellevar Casado al capdavant dels populars en una decisió que el partit ha de prendre en un congrés extraordinari a Sevilla el primer cap de setmana d'abril. En una roda de premsa, Feijóo ha assegurat que està preparat per lluitar cada vot.
I el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya envia a judici al conseller Torrent i tres exmembres de la mesa del Parlament per desobediència.
El tribunal ha obert judici oral contra el conseller d'Empresa i Treball, expresident del Parlament Roger Torrent, i tres exmembres de la mesa de Cambra Catalana per permetre debatre sobre la monarquia i l'autodeterminació al 2019. La Fiscalia demana un any i 3 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per 3 d'ells i un any i 4 mesos i 24.000 euros de multa per Adriana Delgado, alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet.
Esports.
Fa una estona hem sabut que la plataforma Footers deixarà d'emetre els partits de la primera ref, entre ells el del Centre d'Esports Sabadell. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Footers deixarà d'oferir els partits de la categoria des d'avui mateix. A partir d'ara, però, els enfrontaments de la primera ref es podran seguir de manera gratuïta a través de la plataforma Fux Sports. Unió Deportiva Logroñés contra Unionistes de Salamanca i Sevilla Atlético contra Unió Esportiva Cornellà seran els primers partits que es veuran a través d'aquesta nova plataforma.
En plan esportiva, l'equip s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta per preparar el partit de dissabte contra el Castellón.
Els de Pedro Munitir s'han exercitat avui al temple amb la mirada posada al partit del cap de setmana. Els arlequinats buscaran ampliar fins a 13 la ratxa de partits consecutius sense perdre. El migcentre Iago Indias, integrant fa uns anys de la plantilla orelluda i actualment al Sabadell, admetia en roda de premsa que el Castellón és un molt bon equip.
És un equip que no hace demasiado tiempo nos enfrentamos contra ellos. Creo que tenemos fresco todavía ese partido. Me parece un equipo un equipazo. Juegan muy bien al fútbol, cambian posiciones, te hacen moverte, te hacen estar, un partido loco. ¿Qué te voy a decir? Es un equipazo. Creo que nosotros también somos un equipazo, así que creo que el partido va a ser un partidazo.
El partit entre el Centre d'Esports Sabadell i el Castellón començarà dissabte a les 7 de la tarda. Com sempre, des de mitja hora abans, al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell.
En futbol femení, el Centre d'Esports juga aquesta nit un partit aplaçat de la preferent femenina. Les de Marc Gabriel visitaran el Girona per intentar allunyar-se de la part baixa de la classificació. Una victòria de les arlequinades les faria abandonar la penúltima plaça. El partit començarà a les 8 del vespre a Terres Gironines. I l'Estrapol Natació Sabadell visitarà aquesta nit la piscina de l'Atlètic Barceloneta. Serà el primer partit de les sabadellenques en una setmana molt atapeïda.
Les de David Palmes enfrontaran avui a les penúltimes classificades de la Lliga, en el que hauria de ser un partit de tràmit. Les noies encara encara una setmana plena de compromisos, ja que després del partit d'avui, dissabte disputaran el derbi vallesà contra el Rubí i diumenge viatjaran a Madrid per enfrontar-se a la tarda al Concepción. David Palma, tècnic de l'Astral Pool Natació Sabadell, admetia aquest migdia a l'Hotel Suís que no poden permetre's cap entrebanc a la Lliga.
L'objectiu de no fallar, sabent que no podem perdre punts, ens queda aquí el partit de tornada a casa nostra contra el Mataró. Estem aquí a 4 punts, vam aconseguir guanyar-les allà a casa seva i ells van empatar contra el Terrassa, amb el qual tenim aquests 4 punts d'avantatge. Sabem que si no perdem cap punt, els equips que queden, que diguem que estan per sota de nosaltres, pues, segurament encara que perdéssim el partit contra Mataró, mantindríem el liderat de seríem primers de la Lliga regular i això ens donaria el factor camp favorable amb el play-off.
Ahir vam conèixer la notícia que la Final Four de l'Eurolliga es disputarà finalment al Pireu. El Club Natació Sabadell optava a acollir la final, que volia fer-la coincidir amb la tornada de la LEN Eurocup masculina. El tècnic acceptava que el fet de jugar a la competició a Grècia dona cert avantatge a l'Olympiacos.
Tenen cert avantatge, tot i que penso que som equips molt igualats. Tenim jugadores de gran nivell, amb grans porteres. Som un equip amb un sistema defensiu molt sòlid, que encaixem pocs gols. No deixarà de ser una final si arribem tots els equips, que aquí no hem de perdre el respecte, no, cap a UPS, sé que és un gran equip, i Padova.
El primer partit a Atenes serà el duel de semifinals contra el Plebiscito Padova el 2 d'abril, i en cas de passar, o bé l'anfitrió Olympiacos o bé l'UPS Budapest serien el rival a la final.
Repassem altres partits que juguen aquest vespre nit. A la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet, el Bàsquet Pia recupera el carrer Garcilaso al duel pendent contra el Sant Josep, vuitè classificat del grup 3.
Els escolapis són penúltims amb només dues victòries i hauran de jugar matemàticament la fase de permanència. El tècnic Toni Mesa admet que serà difícil tenir un bon ambient al Pia Garden jugant a 9:45 de la nit.
Mirarem de tenir el màxim suport possible, però bé, sent entre setmana i sent aquesta hora, no sé si podem tenir el pavelló com el tenim el cap de setmana a casa. Però bé, tot i això, nosaltres a la nostra feina, a intentar plantejar el partit com ja ho hem estat treballant ahir i a intentar treure el partit de la forma que sigui. Ara portem aquest partit que vam estar puntet i espero tenir aquesta sort que ens va faltar fent el basi per poder girar el marcador i endur-nos la victòria.
Mesa té les baixes confirmades per lesió de Joan Cuevas i Cristian González. El grup 2, per la seva part, el Club Natació Sabadell juga divendres al derbi nedador a la pista del Club Natació Terrassa.
En handbol, el Creu Alta Sabadell recupera un partit ajornat i visita aquesta nit la pista de la Salle Montcada.
Els creualtencs són cues a la classificació i encara no han guanyat cap partit aquesta temporada. El de Ramon Salmurri venen de caure el cap de setmana contra el penúltim de 14 gols. El capità Eloi Vila admet les mancances de l'equip.
Sabem que a nivell individual i a nivell col·lectiu ens falta per la categoria, estem un punt per sota, i si no hi posem actitud no tenim res a pagar. Per tant, és amb l'actitud que hi anem sempre. Hi ha dies que la cosa surt millor i acabes competint i potser perds a 5, hi ha dies que a mitja part se'n van de 10, i ja l'actitud després molt diferent, costa molt remar quan vas 10 a darrere.
El partit començarà a 9:45 de la nit.
I el futbol sala Sabadell femení juga aquesta nit el partit de tercera ronda de la Copa Catalunya contra el Caldes.
Les de Xavi Muñoz disputaran el partit de Copa, però mantenint la vista posada a la Lliga, on les pròximes setmanes es jugaran la permanència a segona divisió. El tècnic assegura que aquest any la Copa queda relegada a un segon pla.
Sincerament, no és la nostra prioritat. És més, la que la setmana l'hem començat treballant i concentrant-nos exclusivament en Mataró. Però bueno, serà un partit que sumarà minuts a la pista a les jugadores i servirà també per preparar el partit de Mataró. Que ens en sortim? Perfecte. Que no passa res. Ara mateix la Copa no és la prioritat per nosaltres, però sí que és un partit per disfrutar de l'emoció de la Copa, això sí.
El partit entre el futbol sala femení i el Caldes arrencarà a 9:45 de la nit a Can Balsac.
Gràcies, Oriol. Bona tarda. Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 9 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.